Fundació Roca i Pi patrocina De Cap i de Nou.
Hola, benvinguts un cop més al De Cap i de Nou de Ràdio Estel i Ràdio Principat. Quan patim una malaltia, i a més una malaltia greu, ens trobem davant d'una dificultat que pot implicar moltes coses i, per tant, ens calen eines per afrontar-la. Les persones més pròximes poden ser un dels suports bàsics en aquesta nova situació. No obstant, per aquest cercle pròxim, la parella, els familiars, els amics, saber estar a prop també suposa un gran repte. Davant del diagnòstic de càncer, molts familiars segueixen sentint-se desemparats. Estem perduts, no sabem com ajudar. Són paraules del llibre que tinc al davant. Volem estar amb tu. Com acompanyar una persona que està patint un càncer? Doncs en parlem tot seguit al De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou. Salut mental i creixement personal. Amb Oriol Casals.
Avui parlem, doncs, d'acompanyar una persona que té una malaltia de càncer i aquests són els continguts d'avui. Tindrem primerament una entrevista amb la doctora Laura Vidal, responsable de la Divisió d'Oncologia Ginecològica de l'Hospital Clínic de Barcelona i autora d'aquest llibre que comentàvem, Volem estar amb tu. Tindrem el Jordi, que ens portarà la qüestió d'avui. Bon vespre, Jordi.
Bon vespre, Oriol.
Tindrem també l'opinió del carrer, que ens portarà tant el Jordi com els usuaris del Centre de Rehabilitació Sant Andreu. Tindrem també l'Anna Rallo, que ens portarà la brúixola. Bon vespre.
Hola, bon vespre.
Quina és la frase que avui ens farà perdre el nord?
Per tu i sense tu.
Per tu i sense tu. Quan diem això, podem perdre el nord. L'Anna ens ajudarà a recuperar-lo. Pensaments d'un educador, això serà el que ens portarà l'Esteve Pujol. Bon vespre, Esteve.
Ei, Déu vos guarda a tothom.
Déu vos guarda, benvingut. I el Toni Huguet i el Jordi Carretero ens acompanyaran des de control de so. En tots ells, doncs, comencem De Cap i de Nou.
De Cap i de Nou.
Parlarem, doncs, avui d'acompanyar un malalt de càncer. Què és el que volem saber? Doncs veiem quina és la qüestió d'avui.
De Cap i de Nou. Aquesta és la qüestió.
Jordi, bon vespre. Veiem quina és la qüestió d'avui.
Doncs som-hi. Mireu, segur que moltes vegades heu acompanyat alguna persona al metge. O a comprar alguna cosa. Segur que també heu acompanyat algú a la sortida d'un lloc o a fer unes gestions. Quin verb més maco. Però avui acompanyarem des d'una perspectiva molt singular. Acompanyarem els malalts de càncer. Escoltarem les particularitats que es donen de manera més habitual en aquesta vivència. Valorarem les reaccions del pacient, dels metges, dels familiars, dels amics. Quines eines poden ser eficients i empàtiques per a la persona que viu un càncer? Podem arribar a treure un somriure en aquests moments? Podem aprendre a conviure amb el càncer i afrontar-ho d'una manera digna i positiva? De moment jo us acompanyo en silenci i escoltant les paraules i les idees que surtin des d'ara mateix. Mentrestant, com acompanyar un malalt de càncer.
Doncs això és el que volem aprendre avui, com acompanyar un malalt de càncer. Jordi, pren-ne nota i al final del programa ens podràs contestar aquesta pregunta.
De ben segur.
Doncs continuem.
De Cap i de Nou.
Anem a conèixer, doncs, la nostra convidada d'avui, la doctora Laura Vidal, responsable de la Divisió d'Oncologia Ginecològica de l'Hospital Clínic de Barcelona i autora del llibre Volem estar amb tu, consells útils pels familiars i amics dels malalts de càncer, un llibre editat recentment per Columna. Bon vespre i benvinguda.
Bon vespre, gràcies per convidar-me.
Doctora, quina ha estat la motivació per escriure aquest llibre?
Suposo que la motivació principal ha estat una manca de, probablement, material informatiu pels pacients, educatiu, que m'he trobat jo a les meves consultes, no? Gent que moltes vegades em miraven amb cara molt estranyada, no?, quan estava donant el diagnòstic o explicava coses sobre el pronòstic i veia cares molt estranyades, no? Moltes vegades després els familiars o amics em demanaven visites a soles sense els pacients per poder saber més de la informació. Hi havia un buit de comunicació entre tots ells i vaig pensar que potser, com en altres països, sí que hi ha potser guies i recursos més pròxims als pacients, seria bo editar una cosa semblant pels familiars, els amics i fins i tot pels mateixos pacients.
Vostè s'ha trobat molts cops, probablement, al llarg de la seva carrera, amb la situació d'haver de donar un diagnòstic de càncer.
Home, és el pa de cada dia per un oncòleg, no? És difícil, mai n'aprens a dir-ho, però sí que és veritat que amb els anys i amb l'experiència aprens potser a llegir més la cara del pacient i dels familiars que t'entren a la consulta i potser donar la informació en el temps, no?, i de la manera que t'ho estan demanant. Mai és fàcil i és difícil afrontar amb poca estona en una consulta de mitja hora o una hora un diagnòstic com aquest.
Vostè ha fet aquest llibre, l'ha escrit des de la perspectiva del familiar o l'amic, no des de la perspectiva del malalt. Per què ha agafat el paper o s'ha dirigit directament al cercle pròxim, als familiars, als amics del pacient?
Probablement perquè me n'he adonat que tot i que el pacient amb càncer és el protagonista, no?, de la malaltia i és la persona que la pateix, moltes vegades la dificultat de comunicació o d'acceptar o de gestionar el procés depèn molt més de la família que no del mateix pacient. I quan me n'he adonat que molts dels pacients em demanaven que parlés amb la família o que els hi digués d'aquesta manera o que actués d'una altra manera, m'ha fet veure que realment és molt important la família i els amics i que potser, si poguéssim ajudar una mica aquest entorn, no, del pacient, pel pacient també seria molt més fàcil passar per aquest procés.
Li ha tocat moltes vegades fer aquest paper d'intermediària. O sigui, la venen a veure per un costat el pacient i els parla dels acompanyants o dels familiars i amics més pròxims, i per un altre costat, els familiars i amics més pròxims s'han acostat a vostè per parlar-li del pacient.
Això és molt típic, crec, d'aquest país en què vivim. Jo, que m'he format una mica a l'estranger, on potser els pacients són més proactius i són més individualistes, és una cultura més individualista, sí que potser tenen més el protagonisme de saber, no?, de demanar-te la informació. En aquest país, en què en general la família és molt paternalista, no?, que volem protegir els que estimem, sí que potser he vist que hi havia una demanda més dels familiars i dels amics de venir a preguntar de forma separada com per por a fer mal en el pacient, no? Gràcies, jo crec que a tots els canvis generacionals les coses estan canviant i també parlem més del càncer sense tants tabús, també hem millorat molt la supervivència. Llavors és molt més fàcil ara que el mateix malalt sigui molt proactiu i vulgui saber realment què li està passant i que no tingui cap problema de discutir-ho davant de la seva família. Tanmateix, encara hi ha casos d'aquests que hem de mediar, no? A vegades l'oncòleg, a vegades penso que has de fer una mica de psicòleg, no?, de pont d'unió entre pacient i familiars.
Ha volgut posar aquí per escrit una mica la veu del pacient, també és allò de dir, els vostres pacients protagonistes, d'alguna manera, el vostre familiar que està visquint en primera experiència això, doncs el que us dirien és això?
Home, és que m'ho he trobat. Moltes de les coses que he escrit, que realment transcric, són de pacients que m'han demanat això, no? De, ostres, per què no parles amb la meva germana? Dir-li que jo ja sé que m'he de morir, que no passa res per parlar d'això. O marits, potser, no?, que no tenen una relació, que els hi fa por treure el tema de que han perdut la capacitat de tenir fills. Coses d'aquestes que em van demanant els mateixos pacients i que potser està bé que potser llegit, quan ho veu la família i els familiars, no?, i els amics, quan ho llegeixen, els hi arriba molt més que no potser dit per ells mateixos, no? Sí, és una manera de posar veu.
O encara potser amb més afrontament, d'una manera més directa, el mateix pacient que la família, potser perquè s'ho troba justament en la seva pell i és més capaç, segurament hi haurà casos de tot, però potser moltes vegades és més capaç de posar-s'hi de cara.
Els familiars, els pacients, depèn una mica. És veritat que en el meu llibre, i això sí que crec que és molt important dir-ho, no tots els pacients o no tots els malalts volen fer front a la malaltia de la mateixa manera. Jo crec que el metge i també la família i els amics hem de saber posar-nos al seu costat i donar-los el recolzament que ells et demanen a cada moment. En general, hi ha malalts que no volen parlar al principi i estaran molt tancats durant tot el tractament i després, a mesura que passen els anys, potser ho voldran parlar-ne. Hi ha gent que des del principi vol parlar-ne. Sí que és molt difícil generalitzar, però en general, jo crec que quan un pacient troba l'espai per poder-ne parlar, llavors és quan s'obre. O sigui, si jo crec que es troba l'espai de poder-ne parlar d'una manera natural o com a ell li convingui, llavors s'obre i en parla. El problema és que moltes vegades no apareix aquest espai. Per què? Doncs perquè moltes vegades els amics, els familiars, els hi fa molta por i ho tracten d'una manera molt antinatural. I moltes vegades el pacient del càncer tampoc vol parlar tota l'estona del seu càncer, no vol que sigui part central de la seva vida. Llavors tot això és una mica de consells que vaig donant en el llibre, no? De poder potser anar a integrar-nos en el timing, en el ritme que marca el pacient en cada moment del procés.
Per tant, acompanyar, una definició d'acompanyar podria ser crear aquests, o un objectiu potser, crear aquests espais. Crear aquests espais on el pacient, en la mesura que vulgui i pugui expressar-se, pugui treure allò que està visquent, allò que el preocupa.
Evidentment, i a part cada familiar, cada amic ha de trobar un espai diferent. Jo sempre dic, no? Hi ha vegades que hi haurà amics que et serviran per agafar-te la mà i plorar i acompanyar-te a fer la quimio o els resultats, i hi haurà amics que t'ajudaran en la part més pràctica, anar a buscar els nens, a donar-te de menjar, amb cosetes una miqueta, no, més del dia a dia. I tots han d'anar potser buscant aquest espai, com aquest trencaclosques, no? Que pugui tornar a situar el malalt, perquè al final el pacient el que vol és el seu pal de paller. No? I el seu pal de paller, doncs, el conformarà, doncs, el metge, no? I tot el seu entorn social. El que passa que a vegades l'haurem de readaptar perquè les dinàmiques canvien. I això és molt difícil fer-ho en el primer mes del diagnòstic. Però si les comunicacions són fluides, i això és l'objectiu d'aquest llibre, jo crec que això durant el procés es pot aconseguir.
Un procés de càncer, quant temps pot durar? Un procés oncològic?
Home, probablement els oncòlegs parlem de curació quan passen 5 anys.
5
anys. Des del diagnòstic d'una malaltia. O sigui que probablement són 5 anys que implica tractaments, visites, proves, la incertesa. El que passa que jo no conec cap malalt de càncer que ha passat 5 anys faci una barra rasa i digui ja està, no? Ja m'he curat i ja no hi penso. Perquè la por, no? Un déjà vu que tenen moltes vegades, no? De que els hi torni a passar, doncs és potent i no crec que passi amb 5 anys. És com qualsevol malaltia una miqueta crònica, com un fet vital, no? Que a vegades, en certs moments, pots tenir algun estrès posttraumàtic, no? De que et recordi hagin passat els anys que hagin passat.
Per tant, sempre plana per allà. D'alguna manera potser més present que totes les persones i que potser tots haurien de tenir present que això, que en qualsevol moment podem emmalaltir, en qualsevol moment se'ns pot acabar la vida. Però el que ha estat a prop doncs, d'una experiència com la d'una malaltia greu com és un càncer, potser queda aquesta presència és més constant, és més visible.
Home, qualsevol fet que et posa un mirall a la cara i et diu que ets immortal, no, vulnerable, fràgil i que et pots morir, suposo que això et crea, no? I et queda per sempre.
El càncer, llegint el seu llibre, tenia una mica la sensació que posa a prova, sobretot, la tolerància a la incertesa. Podem tolerar o no la incertesa. I aquí és on tant el pacient com tot l'entorn es desestabilitza i ha de veure si pot amb allò. Seria una mica això?
Home, la incertesa de no saber el que passarà, la pèrdua de control, és una cosa que en aquesta societat ara per ara ho portem molt malament. Llavors que de cop i volta una persona que té la seva vida, la seva feina, la seva família et diguin mira, tens un càncer i ara t'has de posar les mans, no? D'un metge, d'un oncòleg, d'un equip, i no sabem exactament com pot anar, perquè ningú pot dir al 100% què anirà bé o què anirà malament, és complicat. La incertesa es porta millor si la comunicació i la informació que rep el pacient i els familiars és la que ha de ser. El que passa que és molt important que aquesta informació es pugui donar amb el temps que et marca el pacient, perquè moltes vegades tenim costum potser de ser molt proactius als metges i donar tota la informació de cop quan no te l'estan demanant, o fins i tot no dir res quan te l'estan demanant. I jo crec que aquest és el secret una mica, no? d'aquesta comunicació amb el malalt i amb els familiars, d'anar donant informació en el ritme que ells ho demanin. Si tens la informació i tens les dades i saps amb què t'estàs enfrontant, la incertesa disminueix.
Què expressen els pacients? Quines són les coses que més sovint expressen sobre si se senten o no compresos, ajudats pel seu entorn? Què és el que més sorgeix?
Home, primer és de preguntar, perquè la majoria dels pacients no diuen res. No? La majoria dels pacients, quan venen a la consulta dels oncòlegs, volen saber si els anàlisis estan bé, perseguim la quimio, fer la prova. Sí que has de tenir potser aquesta capacitat, no?, de llegir entre línies, el llenguatge no verbal, no? Que quan estan sentats els familiars dius a veure quina cara posa el marit o quina cara t'està fent la filla. Suposo que moltes vegades una de les més que queixes, no, és que moltes vegades tenen la sensació que no poden parlar de la malaltia o de les seves pors sense fer mal als del voltant. I moltes vegades els del voltant intenten que no parlin de la malaltia o del que pot passar o de que si les coses van malament, llavors moltes vegades se senten com si no se'ls valorés prou aquesta gravetat de la malaltia, no? I això és una cosa que, evidentment, parlar de que una persona es pot morir és dur, però no només pel càncer, per qualsevol altra malaltia. I això sí que moltes vegades és difícil, no?, que puguin potser anar a la vegada, no?, aquests familiars i els pacients. I altres coses, moltes vegades, doncs, a veure, disputes entre els... La relació amb parella canvia molt, no? Perquè, evidentment, quan estàs amb quimioteràpia et canvia molt la imatge física, l'autoestima, llavors les relacions de parella, la part més íntima, també això es toca, sobretot si és gent jove, si tens fills petits. Vull dir que clar, és que et canvia molt la vida, no? Després gent que potser és gent que estava treballant i que es té un ritme laboral actiu i de cop i volta ja no pots tornar a fer aquesta feina que feies. Vull dir, és que, clar, són vessants tan àmplies que la malaltia pot tocar, que per això crec que socialment és tan important poder parlar-ne i poder fer que aquest pacient almenys se senti acompanyat amb tots aquests canvis.
Expressen els familiars i amics que els costa d'entendre el comportament, la manera de fer del pacient?
Sí.
Que senten dificultat per dir, és que no acabo d'entendre què vol, què no vol.
Sí, i hi ha moltes vegades que em diuen, no, això passa molt amb els amics. A mi em crida molt l'atenció perquè aquí és una societat que tenim amics. I el que passa que moltes vegades em diuen, no, és que aquest amic no em truca. O aquests amics m'han deixat d'acompanyar, o han desaparegut, perquè sóc avorrida, perquè sempre estic com negativa, no? O potser sempre sembla que hagin de parlar d'això. O molts amics que deixen de trucar perquè no saben què dir. Clar, el meu consell és sempre, és per què hem de parlar del càncer? Vull dir, a veure, una persona té càncer, està fent el tractament, però l'amic ja no espera que tot el dia estigui parlant del càncer, ni que la truqui per preguntar-li com està del càncer. El que més em demanen els pacients és que se'ls tracti amb naturalitat. Quan ells vulguin parlar de la malaltia, ja trobaran la persona amb què parlar de la malaltia. Llavors, això és molt important, no? Intentar tractar els malalts amb naturalitat i parlar també de la malaltia com és el càncer, no com va el teu, no? O coses que a vegades...
Amb eufemismes i buscant,
sí,
allò, la manera d'aproximar-se, però sense saber ben bé com.
Perquè encara fa més por.
Esteve, anaves a dir alguna cosa?
Sí,
digues.
No, jo anava a dir que jo, sent home, sent baró, sent mascle, em sap greu que no cauré mai en mans de la doctora Vidal, perquè és que em faria fins i tot una certa gràcia, no? No amplieu una mica allò la cosa? Així,
home, de moment...
Agafant algun revolt, home, si és d'una altra cosa.
Recordem,
home,
que això ho diu perquè justament la doctora Vidal, responsable de la divisió d'oncologia ginecològica,
home,
va per aquí, no?
Aquí va la cosa.
Però jo tracto molts marits, i molts vegades no estan contents, perquè és veritat que a vegades sóc bastant directa, no? I explico
els
consells,
quadres,
exacte,
els quadres.
I els dic, escolta'm, això d'aquesta manera o això d'aquella, no? I llavors em miren...
No, però jo no crido amb el temps de la meva dona, no?
No, és el que anava a dir, dic, jo sóc una dona i espero no haver-hi d'anar mai, igualment, vull dir, molt de gust, però...
Encantada de fer un cafè quan
sigui
amb la doctora
Vidal. Exacte, quedem quan vulguis, però sí, a la consulta espero que no.
Però, bueno, són consultes on probablement, a part de la malaltia i de la quimioteràpia, dels tractaments, es parla molt de la vessant social. I jo crec que això els malalts ho valoren molt, que tinguis ni que sigui 10 minuts per parlar, a part del tractament, no? Com està canviant la seva vida. Se senten potser més acompanyats.
De fet, no es podria entendre un acompanyament, fins i tot mèdic, d'aquesta malaltia sense aquesta part.
Exacte. Jo normalment sempre dic que m'agrada que em portin els familiars i els amics, no? I normalment ho fan, no? I em van variant la família i els amics perquè m'agrada veure exactament, no, quin rol juga cadascú.
Hem sortit al carrer, hem preguntat en aquesta ocasió com ajudaria un familiar o un amic que tingués càncer, i anem a veure, doncs, Jordi, què ens han dit al carrer, la gent del carrer.
A Sant Gervasi i a Sarrià ens vam anar.
A Sant Gervasi i a Sarrià, però abans començarem per Sant Andreu.
Perfecte.
Des d'on el Centre de Rehabilitació Sant Andreu, que col·laboren amb nosaltres, han sortit també a
anem
preguntar
per barris,
la mateixa pregunta.
La mateixa
pregunta era, Jordi...
Com ajudaria un familiar o amic que tingués càncer?
Doncs anem a veure què hem contestat.
Sí, amigo que ha tenido cáncer, sí, Dios ha sido curado. Esa persona, pues, animándole y pidiendo a Dios por él.
Si tuviera dinero, le diera dinero, ¿sabes?
Se sobreentiende que esta persona está tratada por un médico, pues ayuda, apoyo psicológico, sobre todo, y en el hogar un poquito, y que se sienta cómodo, tranquilo y relajado.
O sea, ayudándole en lo que me pidiera. ¿Le ayudaría si necesita dinero para un tratamiento o...?
Pues echándole una mano en lo que necesitara.
Mi hijo se ha muerto de cáncer y no le he podido ayudar.
sentir d'aquí diferents opinions. Parlaven, una persona deia, van sortir doncs, el tema d'animar-lo, escoltar-lo, que se senti bé, que se senti relaxat. Una persona es parlava de diners. Pot ser que una persona amb un procés d'aquest tipus necessiti diners?
Oi tant. I no només per tractaments, que gràcies a Déu la Seguretat Social això ho tenim força cobert, tot i la recessió econòmica amb la que vivim, sinó sobretot perquè molts d'ells deixen de treballar. I al deixar de treballar, molts d'ells suporten tota una família. I sí que poden estar mesos i fins i tot anys sense poder cobrar res, no? I a vegades doncs, l'ajuda que reben és mínima. Això és un problema que està no resolt. De la gent que està en baixa pel càncer i després no s'incorporant a la vida laboral.
Una senyora ens deia, una mica colpidorament, aquesta última frase, el meu fill es va morir de càncer i no el vaig poder ajudar. Segurament aquesta senyora es referia a que no es va... Exacte, que ella no va poder fer res perquè es curés. Exacte. Aquesta senyora, sense que pogués curar-lo, segurament sí que l'estava ajudant.
Estic segura que...
No coneixem l'entorn d'aquesta senyora.
Estic segura que aquesta dona va ajudar el seu fill. El que passa que, evidentment, perdre un fill jo crec que és una de les coses més dures que et pot passar aquesta vida, no? I, desgraciadament, veiem aquests casos. Però sí que em quedo imatges de mares i pares que estan al procés, fins al procés final, agafant de la mà, acariciant, cantant, i estan allà. Evidentment, si el procés de la mort es passa d'una manera una miqueta més positiva amb l'aspecte de que s'ha pogut comunicar, ens hem pogut despedir, hem pogut fer tot allò que la persona que es mor volia, el dol després, evidentment, es viu una miqueta millor.
És a dir, segurament moltes persones també deuen expressar el contrari. Vam fer tot el que vam poder, o queda la sensació interna de que realment vam poder fer molt, almenys perquè aquella persona pogués morir en pau.
No, això és molt important. Jo crec que la sensació de que ho has intentat tot, tant des del punt de vista mèdic com des del punt de vista social, psicològic, emocional, jo crec que és bàsic perquè puguis seguir continuant els que es queden aquí la vida.
De fet, en el seu llibre doncs, també expressa, o sigui, hi ha també tot un capítol dedicat a dos capítols, un dedicat a quan, què passa quan sabem que allò, doncs, que la malaltia té un final que no és el que ens agradaria, i després, per un altre costat, hi ha quan s'ha d'acompanyar en la fase de pal·liatius, quan s'ha d'acompanyar la mort d'aquell pacient, aquell estimat amic, aquella persona estimada de la família. Esteve. No,
em deixes ficar cullerada. Ja,
cullerada.
En el vessant de psicòleg, clar, una mare que sigui capaç, amb tota la seva ingenuïtat, de dir no he pogut ajudar el meu fill, clar, necessita una gran ajuda, no? No d'un oncòleg, sinó de qui sigui, perquè arribi a convèncer-se que segur que va fer moltíssim. Ara se li va morir el fill, tu.
Això també ens obriria una altra pregunta, qui acompanya els acompanyants. En parlarem de seguida, però abans, Jordi, que hi havia encara les respostes de Sant Gervasi, no?
Doncs sí, i sobretot recuperar tres paraules, que a mi ja sabeu que m'agrada molt sintetitzar. Positivisme, normalitat i recolzament. A veure si les trobem ara.
Positivisme, normalitat i recolzament.
Des del barri de Sant Gervasi volem saber l'opinió del carrer. Com ajudaria un familiar o amic que tingués càncer?
Doncs jo diria que depèn del tipus de càncer, no? Si és un càncer terminal, realment ajudar es pot ajudar ben poc. Es tractaria d'acompanyar el malalt, escoltant el que ell pugui o vulgui transmetre, intentant doncs, tenir-lo tranquil i res més, estar al seu costat. I si el càncer no és terminal, doncs potser intentaria positivitzar la situació, dient-li que avui en dia els càncers es curen, que la tecnologia està avançada i bueno, intentant això, positivitzar la situació.
Intentaria que estuviera lo mejor posible, que como si no pasara nada, y seguir su vida normal, como si no pasara. Acompañarlo donde, como pudiera, si tiene que ir a rehabilitación, hacerse quimio, lo que sea. Però intentar que com si fos una persona normal, perquè lo seguiria sent.
Pues donant-li molt de suport emocional i si necessita ajuda externa d'un altre professional, doncs jo crec que li aniria molt bé. Sol passar que necessiten ajuda externa. Però sobretot són moments que la família, els amics, han d'estar més a sobre d'aquesta persona, intentant que no se senti malalta del tot. Saps que pot sortir, que hi ha mitjans perquè es pugui curar. I, bueno, un procés que ha de fer com fer quimios i, o ràdios o el que faci falta i sobretot moments que tingui de caiguda, pues ajudar-lo.
Tot això ha sortit des de del barri de Sant Gervasi de Barcelona.
Cal dir que l'últim testimoni era infermera. Tenia una miqueta més de marge, sabia que tot aquest recolzament emocional és bàsic.
Jo voldria dir una cosa, perquè em crida l'atenció. Perquè tot sembla tan fàcil. La veritat és que tot el que diuen els
La gent del carrer
és el que és, vull dir, sentit comú. I després tot sembla tan difícil que aquí, no? Em sembla per què he hagut d'escriure aquest llibre. Sempre m'ho pregunto, no? Perquè tot sembla tan fàcil, i és veritat, però quan et passa, tot canvia i es veu d'una manera tan diferent que el que sembla sentit comú ho he hagut de transcriure en un llibre perquè la gent vegi realment, no? Que el sentit comú és el que pot ajudar, el que faríem per ajudar els pacients. Em crida l'atenció.
Una de les coses que sentíem primer de la primera persona entrevistada diu si es tracta d'un càncer terminal ja es pot ajudar ben poc. I, en canvi, abans feia referència a aquests dos episodis en els que parla vostè, doncs i ara els tinc aquí davant, puc dir concretament, quan el càncer esdevé incurable, aquest moment, i després la dificultat d'acomiadar-se. Aquí, en aquest programa, hem parlat en altres situacions, altres vegades, sobre el tema d'acompanyament en situació de pal·liatius, i una de les frases que sortia, per contrarrestar el que deia aquest senyor, és que justament quan la medicina no pot fer res és quan comencen a fer, diu, és quan arriben els de pal·liatius i comencen a fer moltes coses. Mm-hmm. Per tant, potser trencar aquesta idea, sí. No? De dir, quan una malaltia no es pot curar, no hi ha res a fer, sí que hi ha a fer.
Hi ha molt a fer. El que passa que potser quan ens referim a ajudar ho veiem en termes com mèdics, no? D'intentar curar. Jo, en aquest cas, ajudar, recolzar, acompanyar, els faig com sinònims, no? Vull dir, ho faig com tot en el mateix sac. Sí, home, evidentment, una pacient que esdevé incurable i ha d'afrontar el procés de la mort necessita tot el recolzament, l'acompanyament, l'ajuda, i és quan moltes més coses s'han de fer.
Com ens explica en el llibre, com més de cara i més, amb més naturalitat es faci aquest procés, també ajudarà tant a la persona com als acompanyants.
Moltes vegades és més fàcil per un malalt acceptar el procés de la mort que no pels familiars i els amics.
No, jo només volia recordar que curar vol dir tenir cura. Sanar és una altra cosa.
D'acord. Un incís. Curar vol dir tenir cura.
Clar.
I sanar vol dir...
La sanació.
Exacte.
Curar. Clar. Sempre podem tenir cura de... Cuidar.
Atendre.
És a dir, encara que sigui insanable la malaltia, podem tenir cura de la persona.
És quan ho necessitem més, no?
Primer m'has deixat així, ara dia, a veure com ho
arreglar. On anem, no?
Això?
On anem? Un altre pacient ens deia, els càncers es curen. El seu llibre parla de 60% de curació actualment. Això també s'ha de dir, i s'ha de dir en veu ben... És a dir, també moltes vegades encara relacionem càncer i mort. Bueno, sí i no.
Jo crec que això en el meu llibre ja vull treure, no, el tabú aquest de càncer igual a mort, amb els avanços mèdics que han hagut i que hi hauran, amb l'escreening, no, sobretot de certs tipus de tumors, hem augmentat l'índex de supervivència d'una forma molt important i cada vegada coneixem més gent que són supervivents a un càncer. Malauradament, evidentment, quan no podem sanar un 100%, doncs, evidentment, el que els hi toca, aquest percentatge, doncs ho segueixen patint, però les estadístiques són bones.
Una altra senyora ens deia, com si no passés res. Fem, sobretot, com si no passés res. Aquesta frase amaga una doble...
Jo crec que
dues cares, no?
Jo crec que ella volia dir...
Amb tota la bona...
Dir amb naturalitat, perquè, no? Com si no passés res, no, perquè llavors moltes vegades es senten com si aquesta malaltia no és... No, no té la serietat que
exacte,
és.
Exacte, o sigui, tindria aquest perill, també. Com de dir,
allò que parlaves, que si no,
no
pots parlem. Parlar... Exacte.
Clar. No en parlem, no? Allò, no, com si no existís. Això també, i ens ho diu en el llibre, també... quan esdevé allò que en diuen conspiració de silenci. No. Aquesta frase, aquesta paraula que queda una mica així com sembla de pel·lícula, però que explica molt bé el que es dona en moltes situacions. Expliqui-ho.
A veure, això moltes vegades, més que del pacient, ve dels familiars, no? És una manera de protegir. Moltes vegades és una... Jo crec que és un mecanisme de defensa immadur, per no patir, de no parlar-ne. Si no en parles, penses que no passarà, no hi has de pensar, no has de patir. El que passa que això a la llarga explota, perquè la conspiració del silenci és una cosa que només és temporal, perquè els esdeveniments, siguin quins siguin, passaran. Llavors jo crec que moltes vegades la gent que fa aquesta conspiració del silenci, tot i que ho fan potser amb bona intenció, fan que el pobre pacient no pugui expressar el que li està passant, les pors, les angoixes, aquesta incertesa, i a la llarga és molt pitjor, perquè és quan moltes vegades entren en depressió, en negativisme, i això és el que jo moltes vegades intento evitar, no? Amb la comunicació dels familiars, si és fluida i la informació es té, sobretot la dones directa al pacient, això d'abans que passava no informi al pacient, informi'm a mi, perquè això passava fa res, 10 anys. Doncs això, gràcies a Déu, està canviant.
Vostè és testimoni d'aquesta evolució. Què ha après? Amb què es quedaria potser de moltes experiències que ha conegut i que segurament el contacte tant amb els pacients com amb els seus familiars i veient també com s'esdevé tota aquesta comunicació, com s'esdevé davant d'una situació tan difícil d'aquestes que dèiem, doncs, fan tremolar les bases de la vida de cada dia, no? Amb quin ensenyament es quedaria?
Difícil. Potser em quedaria amb que és increïble el poder que té un pacient de curar-se, de viure, no? Aquest poder de la vida, no? Això d'aferrar-se a la vida, no? Que a vegades passen per coses increïbles de sofriment físic i emocional per poder viure. Potser dels familiars, amics, em quedo amb el poder de l'amor, no? Que a part de tota la comunicació que estic parlant, de la informació, del saber, jo crec que al final no dir res i agafar-se la mà i veure gent com s'abraça o que s'aixuguen les llàgrimes només amb una mirada d'amor, jo crec que això té un poder impressionant.
Ens quedem doncs amb aquest poder, el d'aferrar-se a la vida del pacient amb el de l'amor dels acompanyants, amb els que avui hem ajudat, ens ha ajudat, doctora, doncs, a entendre una mica més com ho viuen i com poden afrontar-ho. La convidem a continuar el nostre programa, tot seguit amb la brúixola, però abans, si li sembla, amb una cançó d'aquestes que dona energia, una cançó del Diego Torres, Color Esperanza. Doctora Laura Vidal, responsable de la Divisió d'Oncologia Ginecològica de l'Hospital Clínic de Barcelona i autora d'aquest llibre que hem estat comentant avui, Volem estar amb tu, consells útils pels familiars i amics dels malalts de càncer, editat recentment per Columna. Gràcies per aquesta conversa.
Gràcies a vosaltres.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir, cambiar el aire depende de ti, te ayudará. Vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Ya ves que no es tan fácil empezar.
Dimecres, a les 8 del vespre, a Ràdio Estel i Ràdio Principat, de cap i de nou.
Diego Torres, Color Esperanza, una de les nostres cançons preferides. Potser de la que hem posat més vegades al llarg d'aquestes 6 temporades del de cap i de nou. Com acompanyar una malaltia de càncer? Això és el que estem preguntant-nos avui. N'hem parlat amb la doctora Laura Vidal i ara continuem amb l'Anna Rallo.
De cap i de nou, la brúixola.
Anna, per tu i sense tu, això ens deies al principi del programa. Quan diem per tu i sense tu, potser no ho diem, potser ho sentim.
És un acte que fem, hi posem paraules, sí.
Quan fem això de per tu i sense tu, estem perdent el nord.
Sí, perquè ara avui que estem parlant de malalties, de càncer, és evident que és un procés molt complicat, tant per qui el pateix en primera persona com per la família i els amics, cosa que dèiem avui també. I cadascú intenta passar per aquest procés el millor que pot. I llavors un, per exemple, com a familiar, intenta passar-ho el millor que pot de cara al malalt i de cara al millor que pot per ell mateix. El problema...
Un acte de supervivència de tots, aquí.
Exacte,
una mica, no?
Sí, sí, sí. El problema pot sorgir quan no hi ha els mateixos interessos, o sigui, el que és el millor per mi potser no és el millor per ell, o no confluïm exactament en el mateix punt, o fins i tot quan acabo fent coses sense que l'altre ho sàpiga pel que jo penso que és protegir-lo o per fer-li passar millor, quan en realitat no estem fent això, sinó que potser ens estem protegint a nosaltres mateixos.
Aquesta sobreprotecció que comentava fa un moment la doctora Vidal.
Clar, aleshores què passa? Que el malalt, que de fet hauria de ser el protagonista, no?, de la seva vida i fins i tot en determinats moments de la seva pròpia mort, en moments com aquest perd tot qualsevol paper o qualsevol protagonista. Llavors pot perdre l'ocasió, doncs, de viure el procés precisament en primera persona, de fer el que vulgui fer en un moment en què si no ho fa ara ja no ho podrà fer, com pot ser despedir-se, com pot ser demanar perdó o perdonar o mil altres coses que es poden fer.
Exemplifiquem-ho amb un cas real.
Sí, avui porto el cas de la Gemma i el seu marit, el Josep, amb dos van vora els 40 i tenen dos fills de 5 i 9 anys. A la Gemma se li va detectar fa un temps, fa uns mesos, un càncer d'intestí. En principi semblava que podia ser relativament fàcil de treure, però bueno, en el moment en què es va operar es va veure que hi havia una afectació també del fetge i bueno, van obrir, va treure el tros d'intestí que tocava, però ja no van poder fer res més. El metge va anar a informar la família mentre la Gemma estava encara recuperant-se de l'anestèsia. Els hi va explicar, els hi va dir, mira, escolta, hem fet això, hem tret aquesta part d'intestí, però queda afectació. Ara, a partir d'aquí, hi ha només dues vies, és acceptar la farmacologia o no acceptar-la, però anirà tot a parar al mateix punt i és que aquí no hi ha sortida.
Això va ser el que van rebre, al acabar de la intervenció mateix, la notícia que van rebre per part dels metges.
Sí, igual que els hi va dir això, els hi va dir, bueno, escolta, qui ha de prendre aquesta decisió de què fer o què no fer és la Gemma i en el moment que toqui li passarem aquesta informació. Uh-huh. El metge se'n va anar a fer una altra operació i es va quedar aquí el marit i els pares de la Gemma esperant a que la Gemma arribés. I clar, evidentment, era un moment molt dur, es va fer el silenci, perquè bueno, tots havien d'acceptar aquesta notícia que els hi havia arribat molt de nou. Una persona que era jove, perquè a 40 anys tens molta vida pel davant, tens moltes coses per fer, tens fills, havien d'acceptar doncs, que en uns mesos probablement allò s'acabaria. I de sobte va saltar el Josep i va dir, mira, escolta, això ella no ho pot saber, és una persona que té moltes coses per fer, té fills i no li podem treure aquests mesos que li queden de vida amb la il·lusió de viure.
No li podem treure, o sigui, l'expressió que sí. Significativa també de la visió, no? No li podem treure aquests mesos de vida,
que pugui viure amb el màxim de normalitat possible i que pugui seguir fent la seva vida. I els pares van dir, home, no, escolta, precisament té aquests mesos de vida per fer el que ella vulgui fer amb aquests mesos de vida que li queden. Però abans de que poguessin posar-se d'acord, va arribar la Gemma, el Josep va dir, no, tranquil·la, que ha anat tot bé, i, bueno, clar, evidentment els pares van respectar això.
Bueno, segurament en aquell moment tampoc era...
No era moment de decidir, no. Bueno, evidentment el Josep, això que comentava la Laura, va parlar amb el metge, li va demanar, sisplau, no li digui res, ja ens l'encarregarem nosaltres, ja farem. El metge li va dir, no, escolta, això és una decisió d'ella, i és ella qui ha de decidir. Però la Laura, això que comentava, la Gemma, tampoc va voler saber massa. Vale? O sigui, ella va arribar a la consulta, va fer preguntes, però eren preguntes com molt vagues, com molt lleugeres, tampoc no profunditzava. Aleshores, el metge, doncs, bueno, en aquesta mesura, també va respectar la decisió...
El ritme, això que comentava també la doctora.
Exacte. No és el que ella hagués volgut, però va decidir, bueno, evidentment, s'ha de respectar el ritme de tots. La malaltia va anar progressant en farmacologia, però va arribar un moment, a més va ser molt ràpid, va anar poder mantenir-se més o menys bé, fins que va haver-hi una davallada molt forta i evidentment aquí ja es va fer palès que ja no hi havia marxa enrere, la Gemma en va ser conscient, pràcticament sense parlar-ne, potser ella també havia anat intuint molt en el dia a dia i al final bueno, ja va veure que no hi havia res. El problema va ser quan en el moment de la mort havien de decidir què és el que havia de fer. Ella volia morir a casa, amb la família, amb el marit, amb els fills, vull dir, en el seu propi entorn.
Ella ho havia expressat, això.
Ella ho havia expressat molt en el moment. I en canvi el Josep deia que no, però bueno, deia que no, però pels fills, perquè clar, que la mare es morís a casa, que això eren molt petits, que això de veure-ho que no li semblava massa bé. I aleshores aquí va ser on va entrar un acompanyant, no, que va fer una feina molt bona, una feina molt maca, no, de posar una miqueta...
Acompanyant professional?
Un professional, sí, no, que va parlar tant amb la Gemma, va parlar amb el Josep, la Gemma li deia, escolta, mira, hem respectat moltes coses, ens hem estimat molt, però jo em vull morir aquí. El Josep al final realment va verbalitzar que la veritable por que tenia era a que es morís, ja no que es morís aquí, però bueno, potser quan més lluny, potser si està lluny ho veuré menys, i si ho veig menys potser patiré menys, no? O sigui, segurament aquesta era més la por profunda que tenia. I aquí va haver-hi una feina més de mediació, no m'agrada molt quan has fet servir aquesta paraula, perquè realment és una miqueta aquesta feina que es va fer. I finalment la Gemma...
Va dir entre les angoixes de cadascú d'un procés que, clar, que és dur per tots els que l'estan visquent, òbviament, principalment per la pacient, no? Per la Gemma, en aquest cas.
Finalment la Gemma es va morir, però bueno, dintre que va tindre poc temps també perquè ella ho va triar, perquè recordem que el Josep va dir que no volia que ho sapigués, però ella també va triar no saber-ho, el no fer preguntes i el no incidir exactament amb la malaltia. Però bueno, al final va tindre poc temps, però va tindre temps per poder despedir-se, per poder fer coses que, bueno, d'altra manera no hagués pogut tenir temps de fer. I fins i tot va poder triar com viure la seva pròpia mort.
Una situació difícil, dura, que segurament ha estat la de moltes persones, dintre d'aquest 40% que dèiem, no? Doncs també, doncs que, òbviament, de tots els casos de càncer, ens comentava fa un moment la doctora, sortosament, un 60% avui en dia, doncs diuen les estadístiques, la persona continua visquent, però, doncs, les que no, les que la malaltia aquesta acaba amb mort, doncs es troben en situacions com aquesta, no?
Sí, però de fet...
En alguns casos, òbviament.
Sí, però de fet, segurament, o sigui, tant si la persona acaba sobrevivint a la malaltia com si no, jo penso que el missatge, no, que ha de quedar aquí sota és que un té dret a decidir sobre com viure la malaltia i com viure, com estructurar la seva pròpia mort, no? O sigui, tots aquests aspectes de l'entorn de la vida i de la mort són aspectes que són molt personals i que s'ha de respectar, no només el que vol un mateix, sinó que, evidentment, aquí la família també té un paper important.
I procurant això, aquesta, que no tingui lloc aquesta sobreprotecció que abans ens referíem. Dèiem la frase inicial que era per tu i sense tu, el que s'estava trobant una mica aquí la situació, el Josep i la Gemma era això. Volem fer-ho tot per tu, però sense comptar, no acabant de comptar amb el que tu vols fer. I, en canvi, recuperaríem el nord, si diguéssim...
Amb tu i per tu.
Amb tu.
Amb tu i per tu.
Per tant, per tu, però amb tu. Tu inclòs en aquesta decisió. Sí. Gràcies, Anna. No sé si la història de la Gemma podria ser semblant a moltes altres que ha conegut en la seva consulta, doctora.
Sí, home, hi ha d'aquests casos, no?, en què, sobretot al final, moltes vegades el que vol el pacient amb el que vol els familiars són diferents, perquè l'espòs i la pèrdua, no?, doncs és diferent. Un perd la vida i l'altre, doncs, viure amb el record, no?, i la por i d'haver perdut una persona allà a casa i que t'ho recordarà tota la vida, és complicat viure. Sí que és veritat que això passa menys si des del principi es fa el treball aquest de comunicació. Probablement ells van perdre una mica el temps perquè probablement ella també va voler i no van tenir temps de treballar això durant tot el procés.
Ens deia que al final va haver-hi un acompanyant que va ajudar que la situació pogués haver-hi potser la comunicació suficient perquè es prenguessin decisions. Aquest acompanyar l'acompanyant, que abans ens ha quedat la pregunta a l'aire, qui ha d'acompanyar l'acompanyant? Qui ha de donar suport al familiar o l'amic que acompanya la persona amb càncer?
Jo crec que des de dues vessants. Una és la professional, no? Probablement en aquest cas sí que es necessitava un mediador professional des de la unitat de paliatius, per exemple, que és un grup de gent que s'encarrega de tota aquesta més faceta també social. Hi ha associacions, tant del càncer aquí a Espanya, a Catalunya, doncs que ajuden també moltes vegades els acompanyats. I després moltes vegades crec, com m'agradaria pensar, que pot haver-hi algú proper, amic, o un familiar proper que pot fer aquest paper d'acompanyar l'acompanyant. Perquè moltes vegades aquest acompanyant també necessita el seu espai de llibertat. I ho poso entre cometes, tot i que no em veuen, no, els que m'escolten, perquè sí que necessita un temps o un espai on no estigui cuidant, on no estigui tota l'estona pendent d'una persona que té càncer, perquè emocionalment també és molt dur.
Em sembla que alguna cosa d'això ens dirà l'Esteve molt aviat. Ens anem a veure aquests pensaments d'un educador que ens ha portat avui.
De cap i de nou, pensaments d'un educador.
Esteve, tenim aquí dos pensaments per avui.
Avui me'n deixaràs dir dos,
sí,
o em tallaràs,
vinga,
el primer.
No. Bueno, ja saps que en ràdio, sí, no, en ràdio el temps és el que és. No, vinga, va, anem, sí, pel primer. No, no.
El primer és el 15.2 en el llibre, que diu: necessitem els altres per subsistir. Necessitem l'egoisme per subsistir entre els altres.
Atenció, necessitem, aquí hi ha dues necessitats.
Sí, sí. A veure, intento explicar-ho una mica de pressa perquè no... no,
vinga,
no, A veure, fa un parell de programes, un programa que insistia que som animals socials des del néixer. És a dir, sense la societat no podríem ni existir. Ni, no, no som cucs de seda, ni som, no sé, doncs, peixos, no? Per tant, fixa que una vegada em vaig entretenir a mirar el Robinson Crusoe, la quantitat de coses que porta a l'illa aquella deserta. Eines, mitjans, llibres, la Bíblia i una cultura a sobre. És clar que es pot viure així sol, perquè és que no vius sol, portes tota la cultura humana a sobre. Espera,
per tant, encara que sigui virtual, d'alguna manera està acompanyant.
Per tant, som animals socials des del néixer, molt bé. Llavors, cal un equilibri entre, que és força difícil, A veure, és difícil com tots els equilibris, entre la societat i l'egoisme. A veure, donant a l'egoisme un sentit, si és que el pot tenir, d'autoprotecció, O sigui, estimar-se sí i compartir amb els altres, no? O sigui, l'existència humana està entre la societat i la soledat. O, si vols, una altra rima, entre la multitud i la solitud. Uh-huh. Ja que estem a Ràdio Estel, que és sota l'Empar, doncs entre el cenobita i l'eremita, el que viu en companyia, el cenobita, koinos, oi?, i el que viu a l'erem, el que viu al desert tot sol. Hi ha d'haver un equilibri. O sigui, necessito els altres i em necessito a mi. Les persones estem en aquesta bipolaritat.
Per tant, d'alguna manera hem de cuidar aquestes relacions amb els altres i hem de cuidar aquesta relació amb un mateix.
Sense mi, sense jo, no podré ser útil als altres.
Per tant, referint també una mica al que dèiem, un acompanyant necessita també l'espai per realimentar-se, per trobar-se ell mateix...
Si està absolutament abocat, xuclat per una de les dues dimensions, arribarà un moment que aquesta persona s'empobrirà un servidor de vostès, que sóc jo, que és una manera bonica de dir-ho, oi? Un servidor de vostès, encara es diu això. Havia tingut un educador, i el recordo moltíssim, que una de les frases que ens havia dit era ser bo com un tros de pa incita els altres al canibalisme. O sigui que, a veure, oh, és que és bo com un tros de pa. Alerta, que se't menjaran, eh? Vull dir, a veure, és una...
Ha de ser bo, s'ha de ser tou. Com el pa del dia, però amb una bona crosta.
Ah, això, una crosta que et protegeixi, si més no, de la humitat ambiental, no?
Perquè hem de sopar, eh? Parem ja aquest tema. Ja, eh?
Sí, sí, jo sé que ara us faig venir salivera, Jordi, ja ho veig.
Vinga, va.
Fa estona que estàs...
Per tant, necessitem els altres per subsistir, però també necessitem l'egoisme per subsistir entre els altres.
Clar, llavors, potser és això que deies tu, no? De la brúixola, doncs, d'aquest... com ho feies? Al final has dit, amb tu...
Amb tu i per tu.
Això mateix. Amb tu i per tu. I, per tant, haig d'estar des de mi. Jo no puc tenir un tu si no sóc un jo. Això, el Jordi, que és filòsof,
també,
eximi, doncs...
Estem pujant el nivell.
Sí,
avui.
És perillós, eh?
Anem cap a la segona.
Oh, puc dir la segona avui. Vinga, que bé. La segona, que és la 15.4, posats a dir...
Això, 15.4 del llibre Pensaments d'un educador, de l'Esteve Pujol i Pons. Vinga, Esteve.
Tothom sent, però no tothom és capaç de saber... que sent i el que sent. Llavors, mira, ja, és que aquestes frases són allò per... Epaté le bourgeois, que diuen els francesos, no? Oh, què dius ara? No? I llavors després dius... Ah, sí, ara...
Això s'ha de pronunciar bé, perquè si no ja t'has perdut. Torna a dir que l'has pronunciat bé. No.
Quin, el francès o aquest?
No, aquesta, la teva.
Tothom sent, té sentiments, però no tothom és capaç de saber que sent... Que té un sentiment...
Per tant, consciència.
I què sent? Quina cosa?
Tothom té consciència.
Que és difícil.
Llavors, a veure, jo ho he resumit en quatre preguntes. Primera, què em passa? Primera pregunta és el fonament, no? Què em passa? Aquella frase del temple de Delfos, de Jordi, en el frontispici... Jo t'he dit en grec i tot. Gnòcise auton, coneix-te tu mateix. Segon pas, què haig de fer? Que sóc capaç de fer. Clar. Tercera, què li passa a l'altre? Clar, m'haig de conèixer jo i has de conèixer l'altre. L'altre dia parlàvem de l'empatia. I per arribar a l'última, què haig de fer perquè l'altre s'ho passi bé? Què em passa a mi? Què passa a l'altre? Què li puc fer? Que sóc capaç de fer-li?
Consciència emocional, importantíssim. Importantíssim. És una de les coses també d'aquelles que va sortint en el de cap i de nou, de tant en tant acaba sortint sempre
la importància... Emocional. O sigui, la capacitat de conviure, que és un sinònim d'intel·ligència emocional. Capacitat de conviure. Oh, he pogut dir els
avui
dos punts!
Avui tots dos, molt bé.
Fantàstic,
doncs encara ens queden un parell de minutets, un minut i mig per saber d'aquella pregunta inicial, com acompanyar un malalt de càncer, aquesta pregunta que era la que volíem respondre avui, doncs perquè en Jordi ens doni la resposta.
Primer acompanyament. Saber llegir els rostres del pacient i els familiars és un aprenentatge que podem fer tots a l'hora de donar unes notícies que impressionen. Segon acompanyament, fer proactiu al pacient, fer-lo conscient, informar-lo, orientar-lo en què ell o ella sàpiguen explicar les coses, trobar l'espai per poder parlar com li convingui. Tercer acompanyament, cada persona acompanya a la seva manera, uns per cuidar els nens, els altres per escoltar-te, uns altres per dialogar. Quart acompanyament, saber guiar des de la incertesa. Aquesta es porta millor si la informació es pot donar en el temps que et marqui el pacient. I cinquè acompanyament, tractar els malalts amb naturalitat. I és increïble el poder d'aferrar-nos a la vida i el poder de l'amor. Així que una mirada d'amor diu més que mil paraules.
Així és, moltes gràcies, Jordi. Doctora Laura Vidal, moltes gràcies per haver estat avui. Fins una altra.
Gràcies.
Esteve, fins el dia que ve. I Anna, també. La setmana vinent parlarem de com parlar en públic, que serà amb l'Isaac Palomares, que serà aquí dimecres a les 8 del vespre. Fins llavors, que tingueu molt bona setmana.